Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El rei Felip VI signarà qualsevol decret que aprovi el Consell de Ministres. També el possible que sigui sobre els indults als presos independentistes, de la mateixa manera que ho fa sobre qualsevol altra qüestió. Així ho han apuntat avui fonts de la Zarzuela a l'Agència Catalana de Notícies, alhora que recorden que la signatura dels decrets del govern espanyol s'inclou entre les seves atribucions com a cap de l'Estat. El monarca, segons apunten aquestes fonts, no fa altra cosa que ser fidel a les funcions constitucionals. La resposta arriba després que la presidenta en funcions de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, digués ahir, abans de l'acte de la plaça de Colón, que el govern espanyol no podia fer còmplice al rei Felip VI dels indults. També us expliquem que la Fiscalia demana 6 anys de presó per a l'exconseller d'Interior Miquel Buch per haver nomenat com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de Carles Puigdemont quan se'n va anar de Catalunya. El Ministeri Públic també sol·licita 4 anys i mig de presó per al policia en qüestió, Carles Escolà, que també va ser assessor en matèria de sistemes de seguretat. I el Departament de Salut ha declarat 182 nous casos de Covid-19 confirmats per diverses proves les darreres 24 hores i 4 morts. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 635.233 i les morts a 22.228, segons l'últim balanç. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són ara 24 més, que fa 24 hores, 539. La velocitat de propagació es manté en 0,94 i el risc de rebrot baixa de 2 punts fins als 84. I l'arcabisbe de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha agraït al Papa, en una audiència que han tingut aquest matí, també amb la presència del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la seva decisió de prorrogar l'any compostelà fins al 2022. Ha dit que ha insistit en la seva invitació al pontífex per visitar Compostela i ha dit que surt més optimista.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa de Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Estem l'última setmana de la temporada de Montperico, una temporada que ha estat realment estranya i diferent. A més d'haver de seguir la trajectòria per segona divisió de l'Espanyol, ho hem hagut de fer en circumstàncies molt especials per la pandèmia. No hem pogut comptar amb els nostres col·laboradors en directe i per això demanem disculpes si el programa ha perdut frescura. El nostre compromís era no deixar l'Espanyol a la segona sol i l'hem complert. Avui, per agrair-vos el vostre recolzament a l'altra banda de les zones. Gràcies per tot, habitants de Montperico. A continuació parlarem amb un membre de la MAI, de la propera Junta d'Accionistes, i repassarem les notícies que ens arriben de la factoria. Però abans anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Família Perica! Ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet!
Actualitat.
Y a la espera de los primeros movimientos en la plantilla llegan buenas noticias de los despachos. Además de la confirmación de la buena marcha de la campaña de renovaciones, el club, que sigue trabajando para incorporar patrocinadores, ha comunicado que mañana presentará oficialmente el acuerdo con Reales Seguros. La compañía de seguros se incorporará a la manga de la camiseta del primer equipo, al acto además del CEO de Reales Seguros, Ignacio Mariscal, y el CEO del Español, José María Durán. Asistirán protagonistas históricos del Español que participan en la campaña Seguros de que volveríamos, como Carlos Meléndez, José María Calzón o Eloy Pérez. En este apartado de patrocinios principales, como ya recordamos la semana pasada, el Español deberá prescindir del patrocinio de Betway, así como todos los clubes que lleven casas de juego, y se le propondrá a Rivera Maya que vuelva a la parte frontal, convirtiéndose otra vez en el principal patrocinador de la camiseta. En cuanto a la plantilla, la primera patata caliente sigue siendo Javi Puado. Tras finalizar su concentración con La Roja, formando parte de la burbuja paralela, el canterano se ha ido de vacaciones a la espera de la posible convocatoria para disputar los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, se acelera la solución al culebrón de su renovación. La semana pasada se supo que los representantes habían rechazado la propuesta presentada por Rufete por considerarla muy lejos de las pretensiones del jugador, muy revalorizado por la gran campaña realizada con el Español y sus apariciones con la Sub-21. Ahora la pelota está en el tejado de la deportiva, que ya conoce las pretensiones reales del jugador, y Rufete deberá realizar una contraoferta o poner sobre la mesa el precio de la salida del jugador, al que, recordemos, solo le queda un año de contrato. Varios clubes se han interesado por incorporarlo y han sonado con fuerza el Betis y algún equipo de la Premier, aunque el jugador insiste en que quiere seguir en el Español. La situación económica del club españolista hace descartar la posibilidad de dejar al jugador en la grada la próxima temporada en primera. Si al final Puado no renueva, el Español intentará sacar el máximo de su traspaso. Un traspaso que servirá para reforzar una plantilla que tiene en este momento overbooking para completar las 25 fichas de cada próxima temporada y a la espera de posibles llegadas. Además de los 20 con ficha del primer equipo, Rufete deberá encajar los nombres de los 7 jugadores que esta temporada han tenido dorsal del filial, pero que por contrato deben ir con el primer equipo. Estos son Oscar Gil, Paul Lozano, Nico Melamed, Víctor Gómez, Joan García, Ricard Pujol y Moja. De estos, tanto Oscar Gil como Nico Melamed se han ganado ser jugadores del primer equipo con pleno derecho. Del resto, lo más probable es que Paul Lozano salga cedido y Víctor Gómez también. A pesar de la gran temporada realizada por Víctor en el Mirandés, el lateral derecho está sobrepoblado. Joan García, en el caso de salir ayer, podría ser el tercer portero porque se buscaría uno que compita con Diego López. Ricard Pujol también apunta a cesión y Moja, siendo el último año de contrato, podría rescindir o volver a salir cedido con alguna opción de recompra. A estos casos, que no tienen asegurada su continuidad, se añaden los de Morito Vargas, que no ha contado para Vicente Moreno, Vadillo, Didac Vila, aunque le queda un año de contrato, Luis López, Fran Mérida y Guley. Un Guley que sigue siendo un Guley para China. Si el atacante asiático ha perdido protagonismo con el Español en segunda división, en la que solo ha participado de inicio en 11 encuentros, cuando viaja para participar con su selección, vuelve a ser el jugador determinante de siempre. En el último encuentro, que los de Li Tei ganaron a Maldivas por un contundente 5-0, Guley volvió a marcar, sumando 4 goles en los últimos 3 encuentros con su selección. Marcó un doblete con Guan y volvió a marcar contra Filipinas y Maldivas. Con el español recordemos, esta temporada marcó en el primer encuentro contra el Albacete, volvió a marcar en Copa del Rey contra el Burgos y el Sporting de Gijón. En todo caso, tanto el entrenador Vicente Moreno como el director general José María Durán valoran muy positivamente su aportación al equipo. Durán, en el segundo capítulo del RCD Insight, No Surrender, desveló que el club tuvo varias ofertas por el atacante chino cuando se consumó el descenso, pero la intención del Español es que Guley siga de blanqueazul. Durán llegó a decir que seguramente Guley es un jugador que rendirá mucho más en primera división por sus características. Matías Vargas también acaba sus compromisos internacionales, de momento. El pasado viernes, Vargas participó 45 minutos en el encuentro que enfrentó a Argentina sub-23 con Arabia Saudí. Tras el partido, se despidió de la selección a la espera de que Fernando Batista lo convoque para disputar las Olimpiadas de Tokio, algo que hace mucha ilusión al monito Vargas, como declaró al final de la liga. Es algo que estoy deseando y soñando, que me estoy preparando, quiero estar ahí y ojalá se dé, dijo. La última convocatoria no da señales claras, ya que fue convocado de urgencias por la ausencia de Nazareno Colombo por COVID. En los dos encuentros que disputó Argentina en Marbella, solo participó en el segundo y contra Dinamarca no disputó ni un minuto, aunque el técnico ya advirtió de que habría rotaciones. La convocatoria de Matías Vargas con su selección para viajar a Tokio para medirse a Australia, Egipto y España en el inicio de la lucha por las medallas sería un premio y la mejor manera de olvidar el años horribles que ha soportado para el argentino esta temporada de la COVID, en la que no ha contado prácticamente para Vicente Moreno. Desde Cartagena apuntan otro nombre a la lista de futbolistas para el Español, Rubén Castro. El veterano delantero ha sido uno de los atacantes más destacados de esa temporada en la Liga Smart Bank. El gran canario ha marcado la nada desdeñable cifra de 19 goles y disputado 41 jornadas con su equipo, el Cartagena, que ha salvado la categoría holgadamente gracias a la aportación del goleador en este mes, que este mes de junio cumplirá 40 años. Su gran temporada no ha pasado desapercibida y en el contexto de una temporada en la que no habrá grandes movimientos, jugadores que lleguen libres como él tienen muchas novias. Además del Español, se habrían interesado por él Getafe y Cádiz. El nombre de Rubén Castro se une al de Álvaro Negreo, que también sonó para reforzar la delantera españolista, jugador con gol para suplir o complementar a Raúl de Tomás. Y por último, una noticia que afecta a un exjugador españolista. El excapitán del Español, Javi López, ha renovado su vinculación con el Adelaide United una temporada más. A sus 35 años, Javi López ha encajado bien en el equipo australiano, con el que ha participado en 12 encuentros, recordemos que tuvo una lesión en la Liga, en la A-League. Javi ha decidido seguir porque tanto él como su familia se encuentran a gusto en la ciudad. Unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. L'entrevista.
Nosaltres a Ferran Marín, vicepresident de l'AMBAE, per parlar de la propera interaccionista. Bona tarda, Ferran.
Ferran, hola, què tal? Bona tarda.
Bueno, vau tenir assemblea de l'AMBAE la setmana passada, com va anar?
Bé, una altra vegada una assemblea així una miqueta estranya a causa del Covid. La vam haver de fer una altra vegada online, però bueno, era una assemblea una miqueta... Doncs com les que fèiem una miqueta abans de les juntes d'accionistes de l'Espanyol, i bé, aquest cop com que la junta d'accionistes tampoc tenia massa cosa a debatre, doncs va ser una miqueta fàcil tot.
En principi vau aprovar l'ampliació de capital.
Sí, donarem suport al canvi, la compensació de crèdits com a l'ampliació de capital.
Expliquem una mica perquè es converteix en capital un crèdit que va donar gent per evitar el descens, per reforçar l'equip.
Hi ha dues fases, per dir-ho d'alguna manera, dues classes d'ampliació de capital. Una és la de compensació de crèdits. Rastar va fer uns préstecs a l'Espanyol per valor d'uns 37,8 milions d'euros, i el que es fa amb això és per no tornar-li a l'Espanyol aquests diners, i aleshores això quedaria penalitzat amb el tema de la capacitat financera que li autoritzaria la Lliga de Futbol Professional a l'hora de fer fitxatges.
Bueno, sí, perquè eren préstecs que s'havien de tornar a curt termini, no?
Sí, clar, com tots els préstecs, doncs al final s'han de tornar tot d'hora. Doncs bé, el que ha fet Rastar ha sigut, bueno, pues que aquesta deuta doncs la compensem amb accions. O sigui,
amb aquesta Junta d'Accionistes no es presenten comptes perquè hi haurà una altra Junta d'Accionistes al final
d'exercici, sí,
no?
Sí, en principi, a veure, l'exercici acaba el 30 de juny, aleshores, bueno, no sabrem si serà cap octubre, novembre, desembre, quan ja els auditors hagin fet la seva feina és quan s'agafarà la Junta d'Accionista doncs amb els processos habituals, no?, d'aprovació dels comptes, pressupostos, etc.
El que més o menys es preveu és que hi haurà pèrdues, encara que amb aquesta conversió de deute en capital, que eren una mica reduïdes aquestes deutes.
Sí, havia una part que s'havia fet, bueno, havia compensat una miqueta amb la venda, em sembla que era de Marroca, però calia alguna venda més, i bé, tal com està el mercat i tal com està doncs, la majoria de clubs a nivell europeu per culpa del Covid, doncs això no... Doncs el mercat estarà bastant aturat, segurament seran tots jugadors que acabin contracte, no hi haurà massa moviments allà.
De fet, aquesta Junta Extraordinària es fa precisament perquè aquesta conversió de deute en capital pugui entrar en aquest exercici.
Sí, a veure, hi ha una altra part, que és aportacions dineràries, que els accionistes doncs, poden anar a comprar accions pagant diners. Però, clar, el més important, el que serà més urgent, serà el tema de la compensació de crèdits, pel tema de que, clar, com l'Espanyol ha de presentar una sèrie d'informes econòmics a la Lliga de Futbol Professional, i això doncs, corre una miqueta de pressa doncs, que en aquest informe doncs, ja estigui el tema de la compensació de crèdits. Les aportacions de capital de diners que faran els accionistes, que són 199.000 euros, ja és... Nosaltres els hi van no corre tant de pressa, ja també nosaltres els hi van demanar al Consell d'Administració doncs, que ho deixés per després de l'agost, perquè, en fi, estiu tampoc és massa bona època, i en principi hem tingut una bona acollida per part del Consell d'Administració, o sigui que això anirà més tard.
O sigui, no s'ha de complir aquest mes de juny, sí?
No, o sigui, els 37 milions, aquests
van directe perquè...
190.000 euros...
És un apunt.
Comptable. Aquest ja els faré una miqueta més endavant i tampoc corre tanta pressa.
Perquè el que he llegit en algun lloc que aquesta ampliació de capital afecta el club en 4 anys, això em sembla que és en respecte al límit salarial, no? O sigui, directament per comptabilitat és efectiu, o sigui, des del moment en què es converteix en capital ja és...
Deixa de ser deute a curt termini, això és un tema doncs, que bueno, la Lliga ho porta molt a rajatabla, el tema del deute a curt termini, i fa bé. Ja tant de bo ho hagués fet fa molt, 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 molts anys abans. I bàsicament per això, doncs, que tens que decidir bueno, quina part et deixa gastar en fitxatges, amortitzacions, fitxes, etc. Doncs clar, si ja treus de sobre 37 milions, gairebé 38 a curt termini, doncs et deixen més marge.
En tot cas, fins i tot és una part d'aquesta conversió en capital que allibera part del límit salarial, però així tot l'Espanyol quedarà per sota, o sigui, estem en negatiu, tal com... amb el dintre dels paràmetres que marca la Lliga.
Desconec aquesta informació, no la tinc.
Sí, sí, més o menys per les dades que estan donant des del club. I en quant a la quantitat que es presentarà com a pèrdues aquest any, es parla de 7-8 milions, amb la qual quasi que estem obligats a vendre algun jugador per quadrar comptes, com tots els equips, per altra banda.
Practicant comptes els equips, però vaja, el tema està el mercat saturat, o sigui que segurament ens haurem de menjar-nos aquest deute.
Directament.
Passa res. Sí, no, tampoc, a veure, és el que ha passat, no? Estem en una situació de pandèmia mundial, això ha afectat a tots els clubs a nivell europeu, sí, fins i tot doncs, el club més gran no està bé, ho estan passant. Bueno, ja hem vist, no?, el Barça fitxant a Kun Agüero, no? Això, a veure, un jugador de... Sí, molt bo i tal, no? Però en aquestes edats això no havia passat mai al Barça. O sigui, estem tots una miqueta doncs, apurats, però bueno.
El problema és que, evidentment, nosaltres tornem a primera divisió i, en teoria, l'equip s'hauria de reforçar, no?
Sí, però també augmenten també els ingressos per televisió. Això, doncs, bueno, sí, clar, però clar, és que estem tots iguals. I, de totes maneres, a veure, dintre de la desgràcia, en principi, l'Espanyol té una situació econòmica més ben controlada que la majoria d'altres clubs.
De fet, estan intentant que la Lliga aixequi una mica el peu del fre pel tema de la Covid, perquè ha posat més restriccions i, evidentment, els clubs estan tots en una situació molt complicada.
Sí, a més, ha hagut el tema aquest de la... que comentava abans, el de la... de les cases d'apostes, que ja no poden ser patrocinador, que també és un cop, però bueno, també s'ha de dir, no? La ludopatia és un problema molt greu.
No, a mi em sembla perfecte.
I a mi em sembla també perfecte que la treguin i no podien haver fet abans.
Sembla que són 90 milions que deixen d'ingressar les lligues, però que, escolta, que pensin més, que segur que trobaran una cosa millor.
Ha passat abans amb el tabac, va passar abans amb els licors, ja està, no s'acaba el món.
Concretem com és el tema, com serà el tema de la compra d'accions. Evidentment, per poder comprar accions s'ha de ser accionista.
S'ha de ser accionista en el moment que això surti en el Borme. El Borme és una miqueta el boletín oficial de l'estat de les empreses. O sigui que serà cap a, calculem, doncs això, que deien cap a setembre, octubre. A veure, si no ets accionista, què pots fer i vols anar a l'ampliació de capital? Doncs el que hem fet des de l'AMAE és que si t'afilies i pagues els 15 euros, doncs l'AMAE doncs et ven una de les seves accions que serà de propietat al valor nominal, són 6 euros. Mm-hmm. Per tant, doncs si...
I ja podries comprar amb aquesta? Ja podries...
Sí. En principi, la inscripció en el llibre de registre dels accionistes pot ser una setmana, 15 dies, si no hi ha res, que una anomalia tècnica i tal. Doncs, i 15 dies des que nosaltres els enviem el contracte al club, per tant, de sobres.
Llavors, amb la primera, hi ha dos trams, diguem?
Sí,
un primer
trams.
Tram...
Un primer tram, en principi, si és la proporció de 3 a 1. No? Si tu tens 3 accions, pots comprar una. Hem de veure, què és el que el test que sortiran al Borme, a veure quin és el mecanisme. Entenem, en principi, pel que hem pogut parlar amb el club, però pot variar això, és que en el primer tram tu has de manifestar que tens interès a comprar accions. Hem de veure si només és fins que tu tens a la teva aquesta proporció de 3 a 1 o pots demanar més accions. En el...
Ja de la primera vegada.
Sí, pots demanar, evidentment t'hauràs d'esperar. Evidentment, entenem també que encara que tinguis una acció i no tinguis dret a comprar en el primer tram, sí que podràs manifestar el teu interès en comprar accions més endavant, en el segon tram. Això ja s'haurà de veure. Com... De tota manera, nosaltres informarem quan això aparegui en el Borme i donarem informació.
Si no recordo malament, una vegada que va haver una ampliació de capital, sí que podies demanar totes les que volies amb una primera entrega, donar la quantitat que era
que
per tothom, i després, com ja havies manifestat el teu desig, era proporcional.
En principi, hauran de sobrar accions, o sigui que la gent que tingui només una acció i vulgui comprar més i no tingui dret a adquirir-les en el primer tram, que estiguin tranquils, que a la segona podran i sobraran accions, segur.
Amb aquesta junta d'accionistes ja no es pot assistir si no tens 100 accions?
Efectivament, també és un tema, a banda del tema del Covid, que tampoc podràs assistir presencialment, però efectivament, o tens 100 accions o pots aconseguir que altres accionistes et deleguin les seves accions fins a assolir el mínim de 100.
Sí, tu, si delegues les accions amb l'AMAE, pots participar virtualment a la junta o no? O has de...
En principi es retransmet per YouTube.
Sí.
El que no podràs fer és escriure preguntes. O sigui, hi ha una mena de chat a la plataforma on tu pots fer aquestes preguntes, si tens les 100 accions o aconsegueixes les delegacions.
Però, o sigui, creus que s'emetrà en Google per tothom, encara que no puguis participar?
En principi, si no ho canvien, es podrà emetre en Espanyol TV o a la web de l'Espanyol o en alguna plataforma. Però això sí, clar, estaràs restringit evidentment a votar i a intervindre.
I per fer una cosa que queda molt maca amb televisió, que en ràdio no s'explica tant, com es fa per delegar a l'AMAE. Jo aquí tinc la meva fulleta d'accions, són 5 accions, tampoc són cap capital. Vaig vendre 5 i em vaig quedar 5. O sigui, vaig vendre el 50% del meu capital d'Espanyol. El meu patrimoni, no? S'ha d'assignar aquí sota?
S'ha d'assignar, s'ha de posar que representes a l'AMAE. Mhm. I el número del DNI. Vale. Aleshores, pels que ens estan escoltant, doncs ho poden escanejar i enviar-ho al correu electrònic, les dues cares. És el correu electrònic de l'AMAE, és amae@amae.net. Si no, doncs també pots posar-lo al correu postal a la nostra seu, que està al carrer Pau Claris, 176 primera, 08037 a Barcelona. O si no, doncs si posen això de MAE, ho signen i posen el DNI o en el sobre del que els ha rebut la targeta, i amb aquest sobre del Gensera la Bústia, que aleshores arribarà a l'Espanyol, i a l'Espanyol ja les inclourà com delegacions nostres.
Perfecte, recordem dia 21 de juny.
Dia 21 de juny, em sembla que són a les 12, si no vaig errat.
Amb aquest nou horari de...
Sí, de xinès, sí. Bueno, la veritat, nosaltres veníem més que fos d'una altra manera, no? Que no calgués ser en acció, sinó que amb una allà i en un horari que promovés la participació. Ja sabem que, bueno, a vegades quan provoca que molta gent participi, doncs s'allarga una miqueta, hi ha unes intervencions una miqueta APM, però, bueno, és el que és el club i la gent, doncs, que, bueno, és accionista i jo penso que té dret a expressar les seves coses i dir alguna fricada i tal, però, bueno, ara són 100 accions i, en fi, és el que hi ha.
De fet, des del club s'han informat que aquesta segona ampliació de 190.000 euros el que busca és que tothom que vulgui participar i assolir aquestes 100 accions que ho pugui fer.
Sí, va ser un retret que els, bueno, jo personalment i també a la Junta d'Accionista vaig fer, no? O sigui, perquè primer van fer l'ampliació de capital i després van limitar 100 accions. I, home, primer m'avises que vas a fer aquesta limitació...
Clar.
Després fas l'ampliació de capital i aleshores, si a mi m'interessa, doncs ja em dones l'opció de poder arribar a 100, però clar, tal com es va fer, però bueno, veig que això doncs ha sigut escoltat i agraïm al Consell d'Administració i a Restart, doncs, que ara et doni l'opció als accionistes, doncs, que vulguin tenir el mínim d'accions per intervenir entre les juntes d'accionistes.
Perfecte, però si et quedes farem la tertúlia d'aquí una estona.
Em quedo encantadíssim perquè l'aire condicionat és fantàstic i fora fa una calda impressionant. O sigui, molt de gust em quedaré, gràcies.
Perfecte, doncs uns consells i anirem ja a la factoria.
Montperico. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
como ya comentamos en nuestro último programa, se esperan muchos cambios en el filial españolista de cara a la próxima temporada. El descenso a la segunda federación hará que muchos jugadores rescindan sus contratos y otros salgan cedidos. Raigal, que se presentó como un gran fichaje, podría ser uno de ellos, podría no seguir. El destino de Becerra y Ricard Pujol podrían ser la Ponferradina a modo de cesión. Y Nil, otra de las joyas del filial, también apunta fuera, así como Tugarinov. Villahermosa, que otra de las perlas de la cantera, se encamina hacia Villarreal, y Svensson ha rechazado una primera oferta de renovación, le queda todavía un año de contrato. En cuanto al femenino, en la última rueda de prensa de Raquel Cabezón, preguntada por si el club había hecho una apuesta decidida por la sección, aportando recursos, la coordinadora del fútbol femenino respondió afirmativamente y, según publica el diario La Grada, el presupuesto del femenino superaría los 600.000 euros. En él se incluyen los sueldos de jugadoras, staff técnico, gastos de desplazamiento, arbitrajes, etc. Un montante que situaría a las de Rubén Casado en la parte alta de los presupuestos de la Liga Iberdrola, o como mínimo entre las 8 primeras que lucharían por participar en la Copa de la Reina. Esta información ratifica la sensación de que las cosas se han hecho muy mal en esta sección, que ha postergado las decisiones hasta que se disputen los dos últimos encuentros de Liga. El primero, el próximo sábado, 19 de junio, contra el Madrid Club de Fútbol, el femenino en la Benijarque. En el último, las españolistas visitarán el Sevilla. Por otro lado, el club ha informado en su web que Marta Turnó, jugadora de la primera plantilla, ha sido operada con éxito del ligamento cruzado que se rompió la semana pasada en un entreno. Si tanto el primer equipo femenino como el segundo han descendido de categoría, desde la cantera femenina llegan buenas noticias en forma de campeonatos. El juvenil B femenino se proclamó campeón de liga y el infantil A también hizo lo mismo. En el último venció a su rival directo 4-0 en la última jornada y se proclamó campeón de liga. De paso, logra el ascenso a primera división infantil a masculina. Unos consejos y nos vamos a sobre la taula.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional, trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977 36 0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda.
I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els signes de l'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
I anem a saludar la resta de tertulians. Bona tarda, Àngel Bergadà.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs amb el teu confinament?
Bueno, doncs aquí, ja passant els últims moments d'aquest d'aquest senyor Covid, i bé, sense símptomes, i bé, i amb ganes de que tot això passi, de que en general passi la pandèmia per tothom ja d'una vegada.
Doncs ànim, que ja et queda poquet. I saludamos també a Edu Calero. Buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy bien, bueno, también tenemos aquí al...
Oye, un abrazo a Ángel, no sabía que estabas confinado, rey, cuídate mucho.
Soy COVID man.
Tú es que ho vols tot, Àngel, no pot ser.
Vale, hombre.
Bueno, si os sembla, anem primer a comentar... Vas veure, Ferran, el segon episodi de la sèrie aquesta de l'Espanyol?
No.
Àngel, tu l'has vist?
Sí, els vaig veure, sí. Els dos els he vist, sí.
Què t'ha semblat, aquest segon No Surrender?
Bueno, jo soc un pericú...
A tu t'agrada tot?
A mi m'agrada tot, escolta, a més m'emociono molt fàcilment, i a mi, doncs, quan em presenten imatges així una miqueta tendres i on es veu, doncs, l'exaltació de sentiment i totes aquestes coses, doncs jo m'ho crec i m'agrada. Després, lògicament, doncs, torno a la realitat quan veig, doncs, que surt un senyor que es diu Rufet i allà ens explica, comença a parlar del sexe dels àngels, i llavors és ja quan em perdo i dic, hòstia, em puja la febre, ja malament, però bueno... controlat, tot controlat, i felicitats a qui fa aquests documentals.
¿Lo pudiste ver, Edu? ¿Edu Calero?
José.
Dime.
No, yo no lo he visto la segunda, ¿eh? Me tengo que poner el TV3 a la carta para verlo, pero vaya, ya te digo, yo sabes lo que pasa, es que yo esto, ya por sistema, que en un club de fútbol como el Español tengamos que estar hablando de un, en ausencia de deporte, hablar de documentales, yo ya, sistema ya, es que no es, ya me indica bastante cómo es el club. Yo qué sé, yo por ejemplo, cuando veo el Levante en Champions femenina, final de la Liga de Fútbol Sala y Champions, semifinales de Copa, su primer equipo, pues entonces pienso, nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Nosotros 5 defensos en un año y medio que lleva aquí el señor Durán. Con lo cual los vídeos me dicen poco, incluso hasta a veces me cabrean. Y si, como dice Ángel, sale Rufete, es decir, es difícil que si sale Rufete, el vídeo yo le sepa aprovechar algo.
Hombre, te aportaría otro dato más que seguramente...
Se entiende que el Español tiene que hacer cosas, y en ausencia de resultados deportivos, pues bueno, pues que haga vídeo.
Te comento que también se veían los jugadores en el vestuario celebrando el ascenso después del partido contra el Zaragoza, y los comentarios eran: después del partido de Anduba no servíamos ni para tercera, según la afición, lo cual quiere decir, Ferran, que les arriba la opinión del soci, perquè realment els comentaris de la gent després de que ha sortit, encara que vam empatar Anduba.
Bé, tothom ja fa servir les xarxes socials, i encara que, bueno, són bastant viscerals el tema del Twitter sobretot, però bueno, sí que reflecteix una miqueta l'estat d'ànim. I a veure, també no ens enganyem, amb el pressupost que tenia l'Espanyol dintre la segona divisió, a veure, jo ja sé que la segona divisió és molt dura, molt treballada, és molt puta i tal, però a veure, hi ha hagut partits que no.
Sí, era una obligació.
Sí, era una obligació i pujar bé. Tot això, que és la segona divisió, és molt complicada i molt treballada, però no hi havia excusa.
Bueno, i comentant ja, com diu el Calero, notícies que són esportives, Àngel, què t'ha semblat el possible interès de l'Espanyol en Rubén Castro?
Bueno, és que faria bona parella amb el Negredo, quan se també vindrà, i em sap molt greu que el Nino de l'Elche se'l retiri.
Experiència el tindrem, no?
Per això, vull dir, és un, hem de començar... en fi, hem de començar a agafar-nos a l'Espanyol una miqueta en sèrio i deixar de dir aquestes bestieses, perquè dubto molt que això tingui peus ni cap. No, senzillament no m'ho crec. No m'ho crec ni m'ho vull creure. I un dia que em cregui notícies com que Rubén Castro firmarà per l'Espanyol, o Negredo, o estem interessats, o no sé quants més senyors d'aquests doncs, que freguen la meva edat, doncs difícilment seré feliç, no? No m'ho crec. Directament no m'ho crec. Em sembla doncs, que ara tothom qui vulgui vendre, qui es vulgui posar a l'aparador, òbviament doncs, saben que l'Espanyol ha de fitxar i, escolta'm, i els representants doncs, llançaran la canya i diran, calla, llancem la canya per allà a prop de Llobregat, aviam si piquen els pericos, però, sincerament, Josep, no m'ho crec.
Jo ja no sé què creure.
Jo al respecte és... Yo tampoco me lo creo, pero el mundo del fútbol te indica cosas. Estas cosas indican, aunque el Español no haya hecho un conato por fichar a Rubén Castro, que tiene 40 años, es decir, que igual que el Español a veces pues tira un globo sonda de que está gente interesada en Keidi Vare, pues a ver si lo vende y soluciona sus problemas económicos, a sus cuadres económicos, pues yo creo que los agentes analizan, es decir, y dicen, vamos a ver...
¿Qué es lo que necesita uno y qué puede dar, no?
Claro, dice, un club donde se paga mucho, se exige poco, y si, bueno, tienes 40 años, pues el suportero tiene 40 años, es decir, un sitio facilón de ir y donde vas a cobrar más de lo que cobras en cualquier otro sitio, el Español. Es decir, a mí me parece que estos rumores de Negredos y Rubén Castro indican eso, indican cómo ve el mundo del fútbol al Español. Es decir, el mundo del fútbol, los representantes, ¿cómo ven al Español? Pues un sitio facilón donde ir y un sitio donde, oye, que los últimos cuartillos buenos que puedes sacar, está claro que el Cartagena no te lo va a dar, pero tenemos otro equipo que es en exigencia poco más que el Cartagena, pero en pago mucho más que el Cartagena. Con lo cual, chutemos para aquí a ver qué pasa.
Yo no soy tan optimista con vosotros y no descarto nada. En todo caso, Edu, no sé si has podido leer una noticia que seguro que no te habrá gustado, pero que confirma un poco lo que tú venías diciendo, y es que el presupuesto femenino estaría por encima de los 600.000 euros, con lo cual estaba en la franja de los 8 primeros equipos del femenino.
Ah, hostia, pues no lo he leído, pero chapó para el que lo haya sacado. O sea, en los 8 primeros, ¿eh?
Lo ha publicado La Grada.
8 primeros.
Sí,
muy
bueno,
bien, muy bien.
Se calcula porque tampoco hay datos de todos, pero más o menos por lo que se entiende estaría, pues eso, entre los equipos que luchan por...
La gran mentira del Español, mira, es la gran mentira del Español, y yo, si me permites, déjame hacer un comentario solo del femenino, porque yo siempre os decía, no me creo que el Español tenga poco presupuesto, es decir, no me lo creo, estaba convencido, pero os explico por qué el presupuesto del Español es menor, aun teniendo 600.000 euros, por ejemplo, que el del Levante, que igual tiene 600.000 euros. Es decir, mira, esto te lo indica. ¿Os acordáis una vez cuando salió Durán diciendo si algún día fuéramos a las secciones es para hacerlo bien? Y yo pensé, joder, un tío con 5 descensos hablar de hacerlo bien, porque para el Español hacerlo bien no es ganar. Para el Español hacerlo bien es que haya mucha gente, que el campo sea bonito, que la gente vaya muy corbateada, es decir, que dar una sensación de empaque. Es decir, el Español no tiene compromiso con la victoria, pero tiene compromiso con la estética. Con lo cual, el Español femenino, ya nos lo dijo en su día Perarnau, un gran dispendio en médicos, un gran dispendio en técnicos, un gran dispendio en fisios, un gran dispendio en
todo. El presupuesto incluiría todo eso, staff, desplazamientos, árbitros, a todo lo que supone el gasto de la sección.
No, pero no solo la sección, es todo el club. Es decir, cuando tú piensas que el Español tiene, o tenía la última vez que yo tenía el dato, 470 trabajadores contra 225 en Levante, tú piensas, alguna cosa no hacemos bien. Es decir, porque tú eres más malo que el Levante, con mucha más gente que el Levante. Dice, pues entonces, ¿qué es que son muchísimo más inútiles? No, es que estas organizaciones que donde ponen el foco es en la estética y no en el resultado, pues esto es lo que tenemos, es nuestro femenino ha fracasado por eso. Y luego, además, fíjate, para mí, lo más triste es todos los directivos tirando balones fuera. Todos los directivos tirando balones fuera. Que si el presupuesto era poco, es decir, hasta el mismo Durán, que debería saber el dato, entendemos, pues decía, es que no le hemos dado, en una entrevista le hicieron en Radio Marca, no le hemos dado suficiente estructura, no le hemos dado suficientes recursos, es decir, mentira, es decir, o es un inútil, que yo no tengo ninguna duda de que lo es, o el tío nos engañaba a todos, que tampoco tengo ningún...
Al final, la que sí que dijo la verdad, entre comillas, fue aquel cabezón que dijo que sí que el español había apostado económicamente.
Sí, pero en un principio dijo que no, porque en un principio salió diciendo es que el español debería pensar que hay que apostar. Pues sí, que parece que ha apostado entre los 7-8 primeros y tú has fracasado. Ha fracasado porque has sido incapaz de ver que tener una mega estructura para que tú te consideres una directiva, pues ha hecho que luego, en donde es importante, que es en el terreno de juego, pues ahí no hemos tenido estructura y hemos fracasado. Pero eso a vosotros os importa menos. ¿Por qué? Porque vosotros, está claro que no vivís el resultado, porque el resultado ni os echa, ni os pone, ni os exige, ni os pagan más, ni os pagan menos. Es decir, pues vosotros vivís de vivir, simplemente, y eso es lo que tenemos en la directiva del español, gente que vive. Simplemente respira y vive, pero compromiso con el resultado el español no tiene ninguno. Y yo ya te digo, estoy dispuesto a apostar, sabes, sé que te gustan estas cosas mías, apuesto 50.000 euros a que el español en las próximas 4 temporadas, el masculino, volverá a segunda. Si alguien me quiere cubrir la apuesta, la hablamos.
Pues ahora has tenido suerte porque nunca nadie te las ha cubierto, pero bueno.
Pues yo, si alguien me las quiere cubrir, es decir, 50.000 euros a que el español volverá a segunda en los próximos 5 temporadas.
Duro de planteárselo. Entonces, Ferran, seguir en la línea de lo que dijo el Edu, claro, un equipo mal presupuesto al español y al director esportivo, lo único que digo es que lo que hem d'aconseguir ràpidament són els 40 punts per estar tranquils. També et parla de poca ambició, no?
Home, parlem del primer equip masculí. Home, darrerament, els últims anys... el llindar de baixa és bastant més baix, no? Però independentment d'això, home, un equip com l'Espanyol, que aquest any està a segona, doncs ha tingut fins i tot pressupost més elevat, que em sembla que 4 o 5 equips ve de primera. Home, jo intueixo que aquest any el pressupost estarà entre el 9B, DC, una cosa. Home, si ja anem ja a salvar-nos, home, no sé, estem mirant, no?, una miqueta. Ningú digui que sigui fàcil, ja sabem que pugem de primera, sabem que haurem de fer una bona remodelació de la plantilla, però home, com a mínim encara no t'ho creguis públicament, no pots transmetre aquest missatge a l'afició, i a més en una campanya de renovació d'algun avenç. I jo penso que mira, per pressupost, ja sé que el futbol no és una matemàtica pura i exacta i que els pressupostos no te'n garanteixen, no? Nosaltres amb el 9B vam baixar, però home, hauries de tindre com una mínim no patir.
I més, Àngel, quan a sobre el mateix director general, director esportiu, diu que l'Espanyol s'ha d'acostumar a guanyar sempre.
Sí, deixa'm, Josep, primer saludar a Ferran Marí, que em sembla que no l'he fet abans, i felicitar-te, Ferran, per la feina que esteu fent amb Mai, que no se m'oblidi dir-te això.
També amb les accions, per dir de pas.
Sí,
moltes gràcies.
Absolutament tota la feina que esteu fent, Ferran, felicitats.
Gràcies.
I gràcies, com perico que soc. Sobre el que diu el director general, o el que diu tot això, a mi em saben greu unes quantes coses. Jo no dubto de l'espanyolisme de tota aquesta gent, evident, de José María Durán. Els altres, doncs, bueno, doncs són treballadors. M'agrada la frase de l'Edu que diu que viven de vivir. Això és genial. Està con tu permiso, Edu, jo me l'apunto. Lo de vivir de vivir és fantàstico. És fantàstico. I va refleja bastantes realitats de les que passen. Però, esclar, quan veus que el filial, per exemple, per no parlar només del primer equip, que al final, doncs, ha fet el que havia de fer, i felicitats per complir amb el seu objectiu i per fer el que ha fet i de la manera brillant que ho ha fet.
I que sembla que ho tapa tot.
Era la seva punyetera obligació i no pot tapar-ho tot, perquè si es garrapes més avall, doncs trobes que el filial ha baixat una categoria, tot i que el club ho va voler vendre, ho va voler presentar com el gran èxit de no haver baixat dues categories. Clar, a mi això em fot malalt. Mires el femení A, ha baixat, mires el femení B, ha baixat. Mires el masculí A, que tenia la lliga a la butxaca amb més de 8 punts sobre el Barça, i amb un recital que va donar allà la Hans Gamper, i al final doncs no hem pogut assolir el campionat, i comences a mirar i et preguntes què està passant, no? Què està passant a tot arreu, al femení, al futbol base,
el primer equip, doncs, que ara hi ha molts canvis a fer i que potser no es podran fer perquè tenim un límit salarial, doncs, que està polit amb mediocritats, i llavors, doncs, esclar, dius, ostres, potser sí que ens hauríem de preocupar, no? Avui comentant precisament els 600.000 euros aquests, més de 600.000 euros de la notícia a la grada, jo posava un tuit que concretament deia, doncs, que si poses, no sé com carai m'ho feia anar, però que si poses a un inepte a cuidar el teu jardí i per més diners que li donis perquè compri abonament, te l'acabarà deixant fet un solar, no? I és el que ens està passant amb l'Espanyol. És el que ens està passant amb l'Espanyol. No ens oblidem que hem invertit 80 milions d'euros, a part de fitxes realment difícils de pagar en aquest context actual del futbol, per reforçar un equip. I escolta'm, seguim amb la plantilla descompensada.
I probablement amb Vadillo que deu cobrar aquests 600.000 euros igual les cobra de fitxa.
Com és Vadillo? Vadillo, Vargas, fins i tot Calero, els dos laterals, que jo no entenc què està passant aquí amb laterals. No és culpa només de Rufeta, no? Potser això ja ve de l'època de Finan, Peixotos i companyies, que hi ha la maldició de Javi López, no sé què és, no sé què creure, si és la maldició sobre el lateral derecho, és tot. Podem parlar de Corchia, podem parlar de més endavant al mig camp.
Des de Cristóbal, que no tenim lateral dret.
Ah, jo anava a dir des de Hop. Vale. Clar, és que és una miqueta preocupant. Potser no és moment de rajar, sempre és moment de remar. Hòstia, ja tinc agujetes i de tant remar. Ja no sé quan és moment per dir això no està funcionant, aquí hi ha alguna cosa que no va bé.
Jo crec que ara sent, i no sé si estàs amb mi, Ferran, sent el club una societat anònima a tots els efectes amb un propietari, és quan més estem obligats a ser crítics, amb el sentit de que com la nostra participació és només de clients i alguns accionistes, però molt minoritaris, només ens queda la possibilitat aquesta de dir el que pensem.
I a més que el Consell d'Administració, la darrera Junta d'Accionista, doncs es va aprovar que tingués una remuneració. O sigui que, evidentment, doncs, si tens una responsabilitat, estic d'acord que cobris per ella, però clar, també això en el sou també entra de que tinguis que donar explicacions. Però bueno, també és això que comentaven també, el fet de que tinguis només... hagis de tenir 100 accions per anar a la Junta d'Accionistes i que te'ls facin a un horari una mica estrany, doncs també això també limita el tema, doncs, que puguis fer la crítica face to face a la cara, doncs, als responsables, que evidentment se'ls ha de demanar responsabilitats, perquè, ostres, el tema del femení, i és que no has tingut un any de mala sort, és que ja, com diria Brindisi, sí. Portàvem anys,
i a sobre,
anys transitando por la cornisa.
I ja vas baixar la temporada anterior, que et vas salvar per la Covid.
Es van salvar per la Covid. I, hòstia, no sé, jo en recordo una vegada que vau venir tu i Josep, perdó, Norbert, a la Federació de Penyes, a Sarrià, que abans de vosaltres van intervindre les noies del femení, que aleshores estaven fora del club. Clar, ens explicaven històries d'anar a Màlaga a dormir a l'autocar. I estaven jugant a la màxima divisió i estaven ben classificades. I, hòstia, i ara amb 600.000 euros baixes de divisió, després de portar unes quantes temporades ja aquestes por ahí, hòstia, sí, collons, quin greu, no?
No crec que s'hagi fet servir bé. En tot cas, Edu, què possibilitats le ves a l'equip per reforçar-se? Perquè con cartel, a part de Puado... Y los otros, vamos, con las fichas que están cobrando algunos será difícil.
Otro de los problemas, como decía Ángel, si lo basamos todo en como el equipo ha subido, todo está bien, es decir, cometemos el error de nuestra vida. Yo, por ejemplo, cuando el Español fichaba a Raúl de Tomás, esto y además los...
Sí, pero Edu, estoy de acuerdo contigo, pero la sensación general es esa. O sea, que el ascenso lo tapa todo.
O sea, al final el aficionado hemos subido, pues no sé qué. Pero tú sí, si le pones un poquito más de análisis, y es verdad que los españolistas ahora estamos obligados a ello, porque como decías tú ahora, es decir, ahora tenemos que ser más críticos que nunca, porque el Español tiene una estructura de funcionamiento que no funciona. Es decir, no funciona en el Valencia y no funciona en el Español. En el Español es claro ver. Es decir, Chen es una persona que le falta información y que los que le facilitan la información están interesados en que le falte información. Pero eso pasa aquí y en cualquier empresa. Tú en cualquier empresa, si puedes controlar al que más manda y la información enviársela en tu beneficio, se la vas a mandar. Eso genera
una disfunción brutal para el español, porque yo estoy convencido que tú le preguntas a Chen para qué sirve un femenino y no tiene ni idea. Una vez me comentaron que le preguntaba a las señoras en unas peñas si a ellas les gustaba el femenino. Él debe pensar que el femenino es para las mujeres y el masculino para los hombres. Es decir, no se entera. Es decir, este hombre no se entera. Y encima, es decir, es que no hay interés por parte de la directiva Duranes y Rufetes de que el señor se entere, porque si el señor se enterara, entonces tomaría otras decisiones que no son las que toma. Mira, yo hubo una vez en la última Junta General de Accionistas, salió un señor, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que dice esta barbaridad. Dice, como me imagino que hablan todos los directivos del español, si tendré ni un puñetero dato, dice, en el 90% de las ocasiones los equipos quedan como tienen el presupuesto. Es decir, eso es una mentira brutal. En los últimos 11 años las clasificaciones no han correspondido con los presupuestos en el 88% de las ocasiones. En el 88% de las ocasiones. Y el señor aquel manda esta mentira porque esto ya, ¿qué es lo que te indica? Te indica que lo que interesa venderle al señor Chen es, oiga, que el español no pierde porque nosotros somos unos patanes. El español pierde porque le toca perder y no tiene dinero. Y usted búsquese la vida para que tenga dinero.
Pero ese axioma ahora ya se ha roto.
Información que están intentando mandar. Y nosotros, como aficionados del español, lo que tenemos que intentar es intentar llegar a lo más lejos posible y decir, oiga, señor Chen, le están engañando, que no ese es el caso, que el español puede triunfar porque otros con menos lo hacen.
Sí, sí, jo crec que aquest axioma, Àngel, deia que s'ha trencat perquè sempre dèiem no aixequem el cap perquè no tenim pressupost, perquè la deuta de Sarrià, perquè no sé què, perquè Montjuïc no podem, perquè ens cobren molt. O sigui, sempre era als contes. Fins i tot recordo paraules de Collet dient que l'Espanya era l'únic equip que sempre s'estava parlant de diners, com que realment la nostra economia era la prioritat número 1, no? I quan ara per fi tenim diners, no a capaços, però sí una situació molt sandejada, fins i tot bueno, poder-nos reforçar com va fer Rufete per evitar el descens, o sigui, treure milions d'on no els hi havien, i veiem que els diners no són la solució. Àngel?
Sí, els diners no són sempre la solució, ajuden, evidentment ajuden, però perquè per treure'ls una rendibilitat bona, doncs els has d'invertir bé. Això passa doncs amb la vida i passa també pel que s'està veient amb el futbol, no? Ho has d'invertir. Si et donen molts diners i tu l'únic que saps portar són... Estic parlant del primer equip, doncs jugadors amb pagant la clàusula, com el cas de Raúl de Tomàs, o després buscar invents com Vargas, que no sé.
Raúl de Tomàs, Calero, Monito Vargas, bueno. En Barba...
Que quan
bueno, però Vadillo, en Barba aún funciona un poco, però súmales Vadillo, Oscar...
Se digo por lo de pagar la cláusula para que vengan.
El español este año ha subido por dos que no ha buscado él, que son Melamed y Puado.
Bueno, algo han hecho también en Barba y Raúl de Tomás, ¿eh?
Y bueno, con 30 millones hay ahí, ¿eh? Que con 30 millones más un equipo de segunda es difícil evaluar, pero vale.
Es así, Edu. El que pasa que, bueno, doncs... La parcel·la esportiva, afortunadament, doncs va bé. Jo no sóc economista ni entenc de números, però va bé, vaja. Escolta'm, en un context de futbol mundial, doncs europeu sobretot, en el que ningú té un duro, doncs l'Espanyol està nedant bastant bé, està capeant la situació bastant bé. Suposo doncs que això és mèrit de gent i de les persones que porten l'àrea financera del club. El que passa és que després doncs, tot això se'n va en orris quan tu veus que...
Jo crec que aquí, amb el tema econòmic, va haver un grave error, que va ser en l'època de Roger Guas, quan es plantejava aquella distribució de 50% de les vendes, 50% d'inversió al camp i la resta amb estructura per créixer com club. I estic pensant en la venda de Borja Iglesias, que no vam portar, no vam gastar aquells 20 milions en buscar un jugador igual o millor per reforçar l'equip, i això després ho vam pagar, i ho vam pagar amb un descens,
no,
en Ferran.
No es solo eso, José, porque, vale, ahora ha venido Durán y dice que lo va a hacer, y lo ha hecho cuando nos teníamos, y no funciona tampoco. Es decir, que el español no funciona. El español no funciona, no es una cuestión de cómo invierte. Yo me quedo con las palabras de Ángel. Es decir, si le das a un, yo qué sé, si a alguien que te tiene que quedar que cuidar el jardín entiende de perros, pues no te cuidará bien el jardín. Es decir, pues ya te digo, esto es que no es una cuestión de cómo invierte el dinero. Ahora se ha invertido el dinero, se ha invertido mucho dinero en no irte a segunda. ¿Lo has conseguido? No, te has ido. Es decir, No, el español tiene un problema de estructura, tiene un problema de estructura, el español tiene un problema de femenino, estamos poniendo el ejemplo. Es decir, se ha invertido en el femenino, oye, que no nos vuelva a pasar, somos los octavos, tú, y nos ponemos un colchón para no bajar, pum, acabaremos los últimos. Es decir, es que no se hacen, en el español no se hacen las cosas bien. No es una cuestión de más dinero ni de menos dinero, porque el español sufre sin dinero y cuando tiene dinero sufre igual más. Es decir, que el dinero y cómo se invierte no es una cuestión. El español tiene problemas más graves. Yo creo que para mí tiene tres problemas básicos, que son, uno, organización, es otro es cultura, y sobre todo otro es exceso de personas que estoy convencida que entre unas y otras te molestan a sí mismo, porque si no, tanta incompetencia no se entiende.
En todo caso, yo creo que era Pedro Tomás, el que había sido director general de Español, que decía en una entrevista, no sé si lo vais a decir, Ferran, que el problema de Español siempre había estado que no había tenido un buen director esportivo.
Podria ser, de totes maneres, a veure, jo dissento una miqueta, però en principi els diners marquen al principi, no al 100%, evidentment, sempre hi ha casos de més, casos de menys, però marquen la classificació. Hi ha situacions en què no, recordem, per exemple, quan va baixar l'Atlético de Madrid, l'equip basc que tenia...
Ara diuen que va ser per una conxarxa dels àrbits.
Hombre, major presupuesto de nuestra historia, la primera vez que quedas últimos. Es que eso te dice que no. Además, el español te lo marca en los últimos 12 años en 10 por debajo de tus recursos.
Llegamos al final del programa. Bueno, ya sabéis, mañana a partir de las 4 en Montperico. Última semana, no perdéis la sintonía. Buenas tardes, compañeros.
Gracias.